Ja que estem parlant de pandèmies, i semblava que no n'havíem patit mai cap, doncs resulta que sí, hi ha una altra i que es commemora avui. Avui és 1 de desembre i avui es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. Una pandèmia, si vols, o un virus extès a nivell mundial, que és una pandèmia que s'ha endut a més de 25 milions de vides a tot el món. Es commemora des de l'1 de desembre de 1988 i només al passat 2005 li va costar la vida a 3,1 milions de persones relacionades amb el virus de la sida. Doncs pandèmies que segueixen vigents, eh? Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Estem a dimarts 1 de desembre del 2020. Són les 12:21 minuts en companyia de la cadena COPE a Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida i també des d'internet o a través d'internet des de tot el món. A on? Doncs a www.cope.es, te'n vas a l'emissió en directe i allí pots triar l'emissora de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, hores d'ara amb 7 graus a la ciutat de Lleida, a més amb una boira que deixa una visibilitat de 700 metres, almenys a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió amb l'Armando Álvarez, també una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Començàvem parlant d'aquest Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, una altra pandèmia. Doncs la que estem vivint ara, i que veníem dient que la situació era dolenta, però la tendència era bona, ull, que ahir es va començar a trencar aquesta bona tendència i avui s'ha confirmat. Eh? Les xifres que us donaré avui són dolentes. Per què? Doncs no ho sé per què, però fa 8 dies que vam entrar a la desescalada. Cadascú que tregui les seves conclusions. Fa 8 dies que vam entrar a la desescalada. Repeteixo, cadascú que tregui les seves conclusions, perquè, a més, aquí, científicament, no podrem saber-ho mai, si és a causa de o no. Jo us dono dades, i aquí cadascú, doncs, ja sabrà. Però ahir la tendència era dolenta, jo deia que un dia puntual no feia res, portàvem el cap de setmana també sent pla, i avui se confirma que la tendència és dolenta, altra vegada. Després us explico les xifres. Ens anirem a Q2 Consultors. Avui parlarem de separacions i de divorcis. Estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador avui. Ja saps que amb ella, el primer dimarts de cada mes, fem memòria del que passava fa 25 anys, que és molt recomanable, eh? I ens ajudarà ella a recordar què passava fa 25 anys. A partir de la 1, l'espai de gastronomia amb el Felip Urbano, i a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, ja saps, allò que acabem parlant de tot, fins i tot de política. En fi, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Avui tindria que tenir un espai extra, perquè sí? N'he de fer dues coses. Val, un petit balanç molt breu de lo que ha estat el mes de novembre, que resumint-lo molt, diríem que ha estat el 13 més càlid des de 1940, el 7è més plujós, amb més de 75 litres, va ploure molt la primera quinzena. No ens en recordem dels 25 graus que havia el dia 2. Al final va refredar molt, no? I no feia tanta boira, 14 dies que ha hagut alguna estona, algunes hores de boira, des de 1999, o sigui, fa més de 21 anys, 178 hores de boira, que són com 7 dies i mig, i 126 hores de sol. Ha estat bastant tapadot, sobretot la segona quinzena. És el petit resum. I ara estem davant d'un canvi que es resisteix a arribar a la plana de Lleida.
El canvi que ens vas avançar ahir,
un canvi que vindrà en diverses, direm igual, semblarà igual que la pandèmia, no?
Fases,
en diverses onades. Una primera demà, bueno, ja arriba aquesta nit, aquest vespre nit, sobretot a la Vall d'Aran, que tindran un augment dels núvols. En aquests moments hi ha núvols alts que filtren, que fan resol, però clar, la plana de Lleida, Balaguer, tot el Segrià, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, pues estan emboirats i no veuen els núvols, ni fan res sol, ni res, no? Estan molt pegats a terra, amb visibilitats molt curtes. Esperem que durant la tarda es pugui esvair, si no tota, parcialment. El bufarà ben molt fort, però les cotes altes del Pirineu, aquesta tarda, vespre, nit i demà dimecres, és dubtós que la propera matinada encara es podia resistir i tornar-se a formar una boira més reduïda a la zona del Segrià, Baix Segre, però la tendència és a marxar la boira, sobretot de cara a demà, amb vent, vent que no seria gaire fort a la plana de Lleida, amb la qual cosa lluiria el sol, mentre a tot arreu baixen les temperatures i la costa de neu se desploma, avui poquet, 1.600 metres, baixaria fins al 1.000, demà se podria desplomar entre 600 i 400 metres, però tot plegat poca cosa, i només a la cara nord del Pirineu, i encetarien un altre tipus de temps, amb diverses, diverses tongades d'entrades d'aire fred, que la següent seria divendres, dijous tindrien un dia d'impàs, que en el qual, si s'encalma l'atmosfera i no es forma boira, se desplomen les temperatures i glaçaria gairebé a totes les comarques de dijous.
Déu-n'hi-do.
Després, cada divendres, vendria nova tongada de precipitacions, però sempre nord, sempre de nord, i en la qual cosa que vol dir que, bueno, molts núvols a la cara nord del Pirineu, la cota de neu que baixa moltíssim, sobretot a la cara nord, que salta una mica a la cara sud, però a la resta jo diria el sol.
Bueno.
És a dir, n'hi ha molts canvis en cada dia una mica diferent. I sembla que la setmana vinent, avui, dimarts i divendres, surten les previsions per una setmana que tan davant. M'he quedat una mica parat al veure que tenim una primera quinzena de desembre freda.
Ah.
Però que a la plana de Lleida, que té un microclima només especial...
Som especials aquí, ja. Estiu,
pues, tindríem més sol i potser no tindríem tanta boira, mentre que a la resta sí, que podien tenir més fred.
Que bo, això.
I en més fi. Neu. Sí que les estacions d'esquí poden rebre aquesta primera quinzena força neu per començar la temporada si els que
bueno,
es deixen. No?
Rebran neu esquiadors, ja veurem si el rebran neu, sí.
Ja veurem.
Ja veurem, pues molt bé.
Una mica així, normalment, aquesta explicació dels crits que s'havien, una situació de nord que els impedirà que avui potser demà a la matinada seran els darrers dies que tinguem boira.
Molt bé.
Armand... Que s'encalmi es forma.
Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Fins demà, bona tarda.
Per cert, arrel d'això i sense deixar el tema meteorològic, ens diuen que els ecosistemes mediterranis s'escalfen un 20% més ràpid que la mitjana mundial a causa del canvi climàtic. Aquesta... és una conclusió en la que han arribat el primer informe sobre els efectes d'aquest canvi climàtic, però a la regió, a la nostra regió. I ull perquè les xifres són esfereïdores. Recordo que si superem l'increment de 2 graus a nivell de tot el planeta, tindrem problemes seriosos, molt seriosos. O sigui, els 2 graus és molt, 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 moltíssim. Encara que ens sembli poc, és moltíssim. A 1,5 han posat ja aquell punt on no hi podem arribar. Però és que, si seguim així, hi arribarem. Però és que ens diuen que a la zona mediterrània, sense mesures apropiades, a l'any 2040, l'augment serà de 2,2 graus. 2,2. Només a les zones mediterrànies, I al 2100 podríem arribar a l'increment de 3,8 graus. Això... ja de per si posaria en perill la supervivència de boscos i a més augmentaria el perill de grans incendis, que ja sabem el que passa tot seguit. En fi, aquestes són xifres, el canvi climàtic que no ha marxat, o sigui, ha vingut la pandèmia, però el canvi climàtic no l'hem superat ni molt menys. Vinga, busquem aquesta actualitat informativa.
Cope Lleida. Informat.
Per cert, que els bombers de la Generalitat treballen des de les 5 del matí d'avui dimarts en un incendi a la cooperativa d'Ivars d'Urgell, al Pla d'Urgell. El foc afecta només la secadora de panís. No hi ha ningú a l'interior de la cooperativa ni en instal·lacions properes. Per tant, de moment no s'ha de lamentar danys personals. Els bombers hi treballen amb 8 dotacions. Detingut un jove per vendre marihuana al parc sobre les vies de Lleida. La Guàrdia Urbana ha localitzat 49 embolcalls d'aquesta droga que el noi hauria amagat darrere d'unes herbes. I 4 menors accepten fins a un any i mig de llibertat vigilada pels disturbis a Lleida contra la sentència del procés. han estat condemnats per un delicte de desordres públics i un d'ells també per robatori amb força en un establiment. Demanen 9 anys de presó per deixar en cadira de rodes un home després d'apunyalar-lo a Cervià de les Garrigues. L'agressor va clavar un ganivet a l'esquena de la víctima la nit de Carnestoltes del 2019 i serà jutjat dimecres. El que dèiem, si sortim a passar-nos-ho bé, sisplau, no es pot acabar d'aquesta manera. No es pot acabar d'aquesta manera. L'acusat, JBC de 35 anys, va ferir a la mèdula de la víctima amb una ganivetada per l'esquena i ha quedat amb cadira de rodes. S'enfronta a 9 anys de presó i amb una indemnització que demanen que sigui de 263.570 euros per danys morals, per despeses futures, si cal adaptar a casa seva, o l'ajuda de tercers i per la dificultat d'inserir-se al mercat laboral. El mercat de l'Hort de l'Horta de Lleida amplia a 5 les edicions per aquest Nadal. A més, amb canvi d'ubicació per controlar l'aforament. A més, de les del primer dissabte de cada mes, entre desembre i gener, se'n faran 3 més al costat dels porxos de la Paeria. I la pandèmia ens deixa molts efectes col·laterals. Entre altres, l'ajornament de cirurgies que es consideren no urgents. Però és que hi ha una veïna de Pons que està denunciant que fa 14 mesos que espera operar-se de la vesícula a l'Arnau de Vilanova. Aquesta espera li ha causat hèrnies, un quist i danys estomacals a causa d'aquesta demora. Per tant, potser sí que fa 14 mesos no era una intervenció urgent, però 14 mesos després ja li està ocasionant una davallada de qualitat de vida i de pèrdua de salut, que jo potser diria, sense saber-hi, presumptament, que ara potser sí que s'ha convertit en una operació urgent. Parlem d'aquest cas, però n'hi ha molts més. Són els efectes col·laterals i de vegades invisibles d'aquesta pandèmia que patim des del mes de febrer, tot i que el nostre país ho ubiquem al mes de març, perquè és ja quan vam entrar amb el tancament d'escoles i l'estat d'alarma. Al mes de febrer n'estàvem parlant ja aquí, a COPE Lleida, del tema del coronavirus i de la Covid-19, la malaltia que ocasiona aquest virus. En fi, com dèiem al principi del programa, la darrera actualització de les dades epidemiològiques del Departament de Salut ens deixen un sabor amarg. I és que aquestes dades indiquen un increment de risc de rebrot i de la velocitat de reproducció de la malaltia a la regió sanitària de Lleida. El risc de rebrot torna a nivells de fa just una setmana i supera altra vegada els 300 punts. Es queda als 302, 25 més que ahir. Mentre que la velocitat de propagació s'incrementa en 11 centèsimes i s'apropa a l'1. Ens hem quedat al 0,97. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot puja a 376 punts i la velocitat de la malaltia, la de contagi, puja una centèsima fins al 0,96, també molt proper a l'1. En el conjunt de Catalunya, el risc de rebrot és de 201 punts, 5 més que ahir, i la velocitat de reproducció de la malaltia és de 0,84, 6 centèsimes més. Per tant, la pujada és generalitzada, encara que més accentuada a la província de Lleida. Pel que fa als nous contagis, Salut ha notificat 74 nous casos de Covid-19 diagnosticats a les comarques del Pla de Lleida i 25 a les comarques de muntanya, que acumulen 20.581 casos al Pla de Lleida i 2.797 al de l'Alt Pirineu i Aran des de l'inici de la pandèmia. D'altra banda, l'actualització de dades d'avui dimarts ha incrementat el nombre de defuncions per coronavirus a la província de Lleida. Una més al Pla i quatre més al Pirineu. En total, la demarcació de Lleida té un total de 481 morts confirmades per Covid-19. Aquí no entren les sospitoses, sinó només les confirmades. Un altre indicador que puja avui dimarts és el nombre de persones hospitalitzades en centres públics i privats a la regió sanitària de Lleida. Passen de 120 a 129, segons dades del Departament de Salut. Per tant, el conjunt de dades és dolent, la tendència passa a ser dolenta, tot i que les velocitats de reproducció, que són les que ens indiquen sobretot la tendència, encara estan per sota de l'1, però estan pujant en lloc de baixant. Fa 8 dies vam començar la desescalada. Com deia, aquí cadascú que tregui les conclusions que vulgui. No ho dic per ser tendenciós ni molt menys, eh? Són dades objectives. Dilluns passat entràvem a la desescalada, s'obrien bars, s'obrien restaurants, s'obrien teatres, cinemes, etc, etc. Tots, evidentment, amb unes mesures de seguretat. La conclusió és que la gent no ho fem bé, o alguns, que obrin els bars, o sigui, pel sol fet d'obrir un bar, tu no et contagies. Si tu mantens la distància, estàs a l'exterior i portes la mascareta, menys el moment, evidentment, de beure i menjar, però mantens la distància, no et contagies. Això ho tenim claríssim. Per tant, la conclusió fàcil... No, és que clar, la desescalada fa 8 dies, ara tot puja. Al final som les persones, eh? No la desescalada en si, no l'establiment en si, no el restaurant, no el bar, no el teatre. El teatre no et contagia. Et contagies tu o et contagia una altra persona si no fem el que hem de fer, si no mantenim la distància, si no portem la mascareta adequada i no la portem ben col·locada, si no tenim cura amb el tema de la higiene, de les mans i aspectes més saludables. Però és veritat que fa 8 dies vam entrar en desescalada i els indicadors van començar a canviar fa 2 dies. Per tant, fa 6. Ens diuen que a partir del tercer, entre 3 i 5 dies, es fan evidents els contagis. Per tant, aquí cadascú que arribi a la conclusió que vulgui, eh? Però aquesta és la realitat. Fem una pausa i de seguida marxem cap a Q2 Consultors. Avui parlem de divorcis o de separacions.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Pala Ràdio, en Cercle B26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. El Fort de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja saps que els dimarts escoltem aquests consells que ens donen des de Q2 Consultors, que jo ja et dono a la plana web www.q2-consultors.com, o que també et dic que, entre d'altres llocs, estan a Lleida, al carrer Passeig de Ronda número 57. Però que la manera més còmoda avui en dia per iniciar un primer contacte o fer una consulta és a través del telèfon. I tu pots fer amb un telèfon que és fàcil de recordar, molt fàcil. 973 28 28 18. Mira si és fàcil, eh? 973 28 28 18. Són Q2 Consultors i et resoldran tots els teus dubtes legals. Avui parlarem, perquè ja sabeu que, és veritat, jo això ho he llegit més d'una vegada, que en èpoques de vacances o en èpoques on la convivència és major de l'habitual, doncs sorgeixen aquells problemilles a les parelles, no? I sembla que el tant percent de separacions i de divorcis puja. També s'ha dit això a l'època de confinament, la de confinament dur, la del mes d'abril. Clar, moltes hores convivint, generen de vegades o destapen alguns problemes que pugui haver en parella. Avui parlarem de divorcis i de separacions i ho farem amb la Maria Castel, que és advocada i especialitzada en dret civil i penal. Maria, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Ricard. ¿Qué tal?
Bueno, no sé si es verdad lo que dicen o no sé si vosotros lo notáis, que después de vacaciones o en épocas donde las horas de convivencia son más numerosas, se nota un incremento al menos de consultas de separaciones o divorcios.
Sí, 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 así
se nota,
es.
Cuando,
sí, sí, en estos periodos en los que estamos más con nuestra pareja suele haber un aumento de este tipo de crisis.
Es curioso,
sí.
Porque a veces nos quejamos de que trabajamos mucho, que querríamos más vacaciones y después ya ves lo que pasa, pero bueno.
Sí, tiene el efecto contrario, sí.
En fin, oye, ¿qué consejos darías a nuestros oyentes si están pasando por una crisis de pareja y deciden poner fin a su matrimonio?
Sí, bueno, el derecho de familia es una rama que a día de hoy se encuentra en permanente cambio. La tendencia de nuestros tribunales está siempre cada vez más orientada a reconocer la igualdad entre ambos progenitores a la hora de establecer ciertas medidas, sobre todo como, por ejemplo, puede ser en el tema de los hijos menores. Cuando hay estos hijos, siempre estas medidas se adoptan en función de su beneficio, ¿no? Para que se vean orientadas para su beneficio. Esto siempre supone un proceso difícil y, sobre todo, lo comentamos si existen hijos, ya claro. que tiene una fuerte carga emocional en este tipo de procedimientos. Y por eso siempre aconsejamos que se nos asesore con un abogado de familia claro. que sea especialista en este tipo de procedimientos, ya que siempre es un tema en el que hay mucha leyenda claro. urbana.
María, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que ayudáis a resolver a vuestros clientes en cuanto a temas de divorcio?
Sí, el principal problema que suelen tener cuando hay hijos es la custodia, claro. la custodia de estos. También se resuelven cuestiones como puede ser quién se atribuye la vivienda del domicilio familiar, la liquidación de los bienes que tengan en común, el tipo de custodia que hemos comentado, el importe de las pensiones de alimentos y también pues se puede establecer una pensión compensatoria entre ambos cónyuges y también hay temas urgentes como puede ser regular la vida de los menores, realizar una modificación de medidas, todo este tipo de temas que son muy variados claro. y que también, depende mucho de las cuestiones que tenga cada matrimonio.
Oye, María, yo he escuchado más de una vez la palabra separación y la de divorcio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no son lo mismo?
No es lo mismo. Hoy en día prácticamente todo el mundo opta por el divorcio, pero anteriormente sí que era un requisito separarse antes de poder acudir al divorcio. La diferencia básica entre ambos procedimientos es que el divorcio supone la ruptura del matrimonio y esto implica la disolución del vínculo matrimonial, mientras que en la separación no se disuelve este vínculo matrimonial. Es decir, aunque los cónyuges ponen fin a su vida en común e inician una vida independiente, tienen este vínculo que puede ser reversible.
Claro.
En cambio, el divorcio es irreversible.
Claro, claro. No, y te voy a preguntar que cuándo es aconsejable una separación o un divorcio.
Sí, bueno, la separación es aconsejable cuando no se tiene claro que se quiere terminar con el vínculo matrimonial, pero como te he comentado, puede existir una reconciliación sin necesidad de volver a casarse,
ajá.
cosa que no suele ocurrir mucho, porque si ya te separas, la reconciliación suele ser ya complicada. Pero en el divorcio esta reconciliación ya no es posible. Además, puedes casarte con terceras personas cuando en una separación no puedes casarte con una tercera persona hasta que no te has divorciado.
Claro. Hablabas antes de convenio regulador. En un divorcio existe, sobre todo supongo cuando hay hijos. Sí. No sé si existe también en la separación.
Sí, esto es un documento en el que los cónyuges regulan todas las consecuencias derivadas tanto de la separación como en el caso de que sea un divorcio. En este se pactan de mutuo acuerdo las relaciones económicas y las cuestiones relativas a los hijos. Pues se atribuye lo que hemos comentado antes, pues quién se atribuye la guardia y custodia, qué régimen de visitas tendrá el cónyuge no custodio, la pensión, todas las cuestiones claro. derivadas de la separación y divorcio que sean de mutuo acuerdo se plasman en este convenio regulador o plan de parentalidad cuando hay menores.
Claro. Hablábamos de los hijos, ahora decías el tema de la guardia y custodia. ¿Qué es la guardia y custodia?
Sí, bueno, guardia y custodia es un concepto jurídico en el que se establece, se define con quién va a convivir el hijo cuando se produce un divorcio.
¿Y cómo se decide?
Sí, bueno, se decide, se puede adjudicar a cualquiera de los dos progenitores. El juez tiene en cuenta esta decisión final, si no hay un mutuo acuerdo, analizando diferentes factores. Pues, por ejemplo, no separar a los hermanos, qué necesidades tienen Ajá. los hijos, qué padre puede atender mejor al hijo en función de los horarios de trabajo. Aunque, de todas formas, si hay un mutuo acuerdo en que los dos progenitores se ponen de acuerdo sobre este aspecto, el juez suele ratificar lo que acuerdan ambos progenitores, salvo que pueda considerar que exista un riesgo para el menor, que en ese caso sí que es el que decide.
Claro. María, estamos en Cataluña. Yo tengo entendido, pero no sé si estoy en lo cierto, que aquí, como norma, se aplica la custodia, la guardia y custodia compartida. Supongo que debe ser en el caso de que no haya acuerdo.
Sí, bueno, así es. El nuevo Código Civil catalán estableció la guardia y custodia compartida de manera preferente, pero no es obligatoria. Se tienen en cuenta detalladamente quién puede cuidar mejor de los hijos, o quién tiene más tiempo disponible, o con quién van a estar mejor los hijos, preferentemente se suele otorgar de forma compartida, pero hay en casos en que el juez considera que es mejor otorgarla a una o a otro, por lo que obligatorio en sí no es.
Claro, si es régimen, si es compartido, entiendo que a partes iguales, y con lo cual no está aquello que decíamos de las visitas, pero claro, si se otorga a uno de los dos miembros de la pareja, supongo que el otro pues tiene derecho a visitas. Esto se regula, ¿no?
Sí, así es. Al progenitor al que no le es otorgado la guardia y custodia de los hijos por la sentencia judicial, tiene derecho a visitarlos y a comunicarse con ellos. La duración de estas visitas, el tiempo y el lugar en el que pueden realizarse también se determina en la sentencia. Normalmente, cuando el acuerdo no es posible en sentencia, se suele establecer un régimen de visitas de fines de semana alternos y siempre más o menos la mitad de los periodos vacacionales.
Claro. Ya nos decías antes que uno de los principales problemas son los hijos. El segundo, y no sé si por ese orden a veces, o depende de la pareja, es el dinero. Claro, cuando hay hijos, pues ya sumamos los dos problemas. Claro, los hijos, para la persona que se quede a cargo de ellos, pues suponen una carga económica. Sí. El tema de las pensiones de alimentos, ¿comprenden solo un cálculo de lo que es la alimentación o también la educación, por ejemplo, actividades? ¿Cómo funciona?
Sí, bueno, la pensión de alimentos es en sentido amplio, no simplemente comprende los alimentos de los hijos para su sustento, sino que también incluye como puede ser alojamiento, vestido, la educación, y debe de abonarse en los hijos hasta que tienen una independencia económica. Normalmente la gente tiene la falsa creencia de que cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, esta pensión de alimentos se extingue, pero no es así. Esta pensión de alimentos se tiene que seguir abonando hasta que los hijos tengan una independencia económica, que acaben la carrera universitaria, que a día de hoy, por desgracia, suele ser mucho más allá de los 18 años cuando los hijos alcanzan esta independencia. La cuantía de la pensión depende mucho de los ingresos que tiene la persona que tiene que pagarla y además de las necesidades del hijo. No hay unas cantidades fijas, un baremo fijo, sino que depende mucho del ingreso del que tiene que pagar, claro, como te he dicho, y de lo que necesitan los hijos.
Esto es un ingreso mensual. Bueno, esto lo hemos visto mucho en las películas. Oye, que ya hace 3 meses que no me pasas la pensión. Oye, que hace 5 meses que no me pasas la pensión. O hace un año. ¿Esto en la vida real se puede hacer? O sea, y no pasa nada, se puede alargar. Oye, mira, no pago y ya está.
No pasa nada, no. Sí, es importante cumplir con lo pactado en el régimen de pensiones para abonarlo, porque en el caso de que no se paguen estas pensiones, se puede acudir a un abogado y este puede ejecutar en el juzgado de familia que dicte la sentencia para que se embarguen los bienes hasta cubrir con esta pensión. Además, es muy importante que debemos saber que si está 2 meses consecutivos sin abonar esta pensión o 4 meses no consecutivos, esto es constitutivo de un delito y está de abandono de familia, que está sancionado con una pena de prisión de 3 meses a 1 año y una multa de 6 a 24 meses, por lo que es muy importante abonar las pensiones cuando se tienen que pagar.
Pues está clarísimo. Bueno, sobre estos temas ya lo sabéis, si queréis más información y sobre todo adaptada al caso de cada uno, porque aquí hemos hablado como siempre de forma genérica, pero al final, oye, esto es ir a Q2 Consultors, te sientas ahí, explicas tu caso, tu situación, y ellos te van a ofrecer una solución a medida, que al final es lo que busca cada uno. Lo tenéis claro, lo tenéis fácil, además, en el teléfono 973-28-28-18, allí encontraréis todo el asesoramiento en Q2 Consultos. Además, mira, podéis hablar con María Castel, que es abogada y especializada en Derecho Civil y Penal, o con gente de su equipo, ya os derivarán dependiendo de las necesidades de cada caso. María, que ha sido un placer conocerte.
Muy bien, igualmente, Ricardo.
Gracias.
A ti, gracias. Hasta luego.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa. con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Amb aquesta sintonia vol dir que és el primer dimarts del mes. De quin mes? Del darrer de l'any. Estem al mes de desembre, ja ho saps, des del principi del programa, des de, bueno, tot el dia avui és dia 1 de desembre. Estem al darrer mes d'aquest any, d'aquest 2020, que és d'aquells anys que segur que recordarem. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia. 2020, recordarem moltíssim.
Sí. A veure, jo entenc que hi hagi gent que recordi, jo què sé, doncs l'any 45, que va acabar la Segona Guerra Mundial, l'any, jo què sé, l'any 30 i tal, sí, ho entenc, però l'any 2020...
També quedarà el record de tots, de grans i petits.
Sí, sí, també és un any d'aquells que recordarem, per sort o per desgràcia, perquè al final no a tothom li ha passat desgràcies, però en general és un any ben estrany. En fi, dit això, que estem al mes de desembre ja, Mari Carmen.
Sí, i anem al 95,
I nosaltres marxem cap a l'any 95, ja sabeu com la Mari Carmen fem aquest exercici, que per cert ja ens han dit molts metges que ho fem molt bé i que s'ha de fer, i que s'ha de fer més del que ho fem. Fem memòria, que encara que no ens ho sembli, encara que no suem, és un exercici i va molt bé per la ment. Per tant, nosaltres marxem cap al mes de desembre de l'any 1995, que no venien del Black Friday, perquè fa 25 anys no es feia el Black Friday.
No.
Afortunadament, diria jo, perquè és,
també però
és,
tot una, això és
una bogeria total.
Tot això és per
però de què parlaven, Mari Carmen?
Pues els líders del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, van signar un pacte perquè un socialista ocupés la presidència del Parlament de Catalunya, que fins aquell moment ostentava Convergència i Unió. També es va renovar el Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. El dia 1 de desembre, un dia tal com avui, però de fa 25 anys, es van encendre als carrers de Lleida 7 quilòmetres de llums de Nadal.
Ah.
La paeria confiava que l'any 96, o sigui, el proper any, poguessin comptar també amb la col·laboració dels comerciants. Víctor Torres, l'històric dirigent republicà, va donar al monestir de Poblet el seu arxiu de la Generalitat a l'exili. Més de 500 cartes i documents, i el polític lleidatà va estar 7 anys al front de la secretaria de Josep Irla, que va ser president de la Generalitat a París.
Uh-huh.
Jo suposo que la gent gran també recorden a Josep Irla. La població d'Alfarràs es va mobilitzar per la desaparició d'una jove de 15 anys. Havia deixat una carta als seus pares on manifestava la seva intenció de treure's la vida. Al cap de 3 dies, el dia 9 de desembre, va aparèixer morta prop de l'embassament de Santa Anna. La jutgessa de Montsó va ordenar l'aixecament del cadàver i sembla ser que la jove Dèbora va morir al caure amb la seva bicicleta per un precipici de més de 25 metres,
caram,
molt prop de les comportes de la presa, on va romandre més de 24 hores fins que va ser trobada.
Déu-n'hi-do,
Cents de persones es van congregar a la parròquia d'Alfarràs per acomiadar a la jove Dèbora.
Déu-n'hi-do els pares, també.
Sí, va ser un aconteixement de titulars, de premsa, i que durant molts dies se'n va parlar. El dia 12 de desembre es va produir una massacre d'ETA a Madrid. Un cotxe bomba va matar 6 treballadors civils de l'Armada, va causar ferides greus a 20 persones i més de 50 quilos d'explosius van deixar una seqüela de mort en ple centre de Madrid. Tanmateix, el dia 16, ETA va intentar un altre hipercor.
Vaya.
La banda terrorista va posar 5 bombes al Corte Inglés de València. Un temporal de neu va provocar una apagada general de 3 hores a Lleida. La nevada va quallar sobretot a la comarca de les Garrigues. A Lleida va caure aigua neu i recomanaven precaució per circular per les carreteres. Era el 16 de desembre.
Uh-huh.
El certamen Marià va tornar a l'oratori de l'Acadèmia 100 anys després, excepcionalment en un mes de desembre, perquè sempre es fa a l'octubre, però aquell any va ser excepcional. Es va dedicar a la Mare de Déu del Carme, que està venerada a la parròquia de les Borges Blanques. Unes 200 persones van assistir a l'entrega de premis, que aquell any, com dèiem, excepcionalment, es va fer al desembre i a la tarda. Ah. I es va fer a l'oratori de l'Acadèmia Mariana. El bisbe Ramon Malla va cloure l'acte. Va ser un certamen marià molt excepcional, l'any 1995. La població de Flix demanava passar de la província de Tarragona a la província de Lleida. L'alcalde Antoni Ciurana va obrir els braços a l'alcalde de la població de la Ribera d'Ebre.
Clar.
Però no es va aconseguir. La loteria de Nadal del 95 va portar la sort a Tremp i a Agramunt. El Partit Popular del Pallars Jussà va compartir amb Convergència i Unió i Esquerra Republicana 504 milions de pessetes del tercer premi. L'alcalde socialista, que no havia jugat, va felicitar els premiats i la grossa va ser per Palma de Mallorca. L'any 95 se'n va anar a Palma de Mallorca. La penya dels veterans de Lleida va ser agraciada també amb la grossa de la 11.
Caram, mira.
10 membres van guanyar 250 milions amb un número, amb un número que havien comprat a Barcelona.
De pessetes, 250 pessetes, milions de pessetes, però bueno, de fa 25 anys sortien a 25 milions per cap, eh? Sí, t'arregla una mica la vida.
I tant, i a més era de la 11, eh?
Sí, vull sí. Dir, no era bueno, de la i si no te l'arregla, tapes forats, vaja, ja t'ho dic ara.
Danone va llançar 4 opes per controlar la majoria de Sant Miquel. El grup francès, BCN, volia obtenir el 100% de la cervesera i que l'empresa deixés de cotitzar en borsa.
Caram.
El president González va confirmar la convocatòria anticipada d'eleccions que es farien el 3 de març del 96. Va advertir del repte de deixar Espanya en mans del Partit Popular. La unió monetària i la política exterior eren els objectius prioritaris. El dia 22 de desembre del 95 hi va ferir la seva filla que anava amb ell, a León. En aquestes dates nadalenques, ETA també pensava assassinar a d'altres polítics bascos. O sigui que no respectaven o sigui, ni el Nadal.
Fa 25 anys, que ens sembla llunyíssim això.
És aquí mateix.
Hi ha una plataforma de streaming que ha penjat una sèrie documental sobre, bueno, sobre la banda terrorista, que està bé també veure-ho per saber el que... Bueno, el que havia per dins, perquè també és veritat que sabíem el que es deia només, no teníem tota la informació, i ni avui en dia tampoc l'acabem tenint tota, però vull dir que estem parlant de fa 25 anys, no de fa una eternitat, no fa gaire que mataven encara.
En l'any 95. I l'any 95 mateix, el Nadal, va impulsar diverses activitats lúdiques i culturals. Cucalocum, que fins al 4 de gener oferia jocs i diversió pels nens i nenes, adolescents també, el Pitxo, la seva mascota, que visitava escoles i centres hospitalaris de la nostra ciutat, i a Sudanell, 200 veïns, varen participar al muntatge de 50 escenes del pessebre vivent. A Lleida, com cada any, el tradicional concurs de pessebres que organitza l'agrupació ilerdenca de pessebristes. Aquest any, pues...
No, aquest any ja sabem. Per cert, el...
Serà diferent.
El de Sudanell, que jo el vaig anar a veure al seu moment, era magnífic, mm-hmm. I ja el van haver de deixar de fer per falta de relleu generacional. O sigui, no, els joves no es van acabar d'implicar i ja el van haver de deixar de fer aquest any, doncs evidentment ja no en parlem, perquè és un any ja complicat amb el tema de la Covid-19 aquesta. A veure si realment després és com un impuls, com un allò de l'ave fènix, no?, el ressorgir, i a veure si l'any vinent, Mari Carmen, veiem ressorgir activitats d'aquestes.
Coses que puguin ser millor de lo que eren.
Sí.
Un ressorgiment a millor.
Estaria bé, la veritat és que estaria molt bé.
Bé, doncs ja anem acabant. Els hostalers de Lleida van denunciar 6 cotillons il·legals que se celebrarien la nit de Cap d'Any a Lleida, organitzats amb ànim de lucre. Hi havia una àmplia oferta de revelles als barris de la ciutat. L'escorxador va ser aquell any un dels focus festius de la nit de Cap d'Any aquí a la nostra ciutat, a Lleida. El dia 1 de gener, el Camarlenc dels Reis ja tenia previst visitar el Clot de les Granotes, iniciant així l'itinerari per tots els barris de la nostra ciutat.
Molt bé.
I acabarem amb la felicitació que l'any 1995 feia el diari La Mañana als seus lectors.
A veure...
El camí que ens porta a la pau és llarg i difícil de trobar. Cada dia en construïm un tros. I nosaltres, el 2020, diem, en aquests moments, que la salut ens deixi tenir a tothom unes festes lo més felices possibles. Pau i bé.
Doncs no vull dir res més, Mari Carmen. M'ha emocionat i tot. Mari Carmen, una abraçada, i com que ja no ens veurem fins l'any vinent...
Bueno, ens veurem.
Bueno, ja m'entens.
No ens dirigirem en aquest espai fins l'any que ve.
Fins l'any que ve, que tinguis bones festes, com siguin. No sé si seran de 6, de 10 o no sé de quants.
No ho sé, ho estem estructurant perquè la meva família és nombrosa.
Com moltes, eh?
Ho estem estructurant.
Que tinguis bones festes, molta salut... I l'any vinent serà millor, segur.
Segur, te desitjo lo mateix.
Una abraçada, Mari Carmen.
Gràcies.
Arribem a la una. Senyals horaris, després espai de gastronomia amb el Felip Urbano. I a dos quarts, la tertúlia dels polítics, aquí, a COPE Lleida.
La una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los ensayos más avanzados de la vacuna del coronavirus siguen perfilando sus últimos trámites. La Agencia Europea del Medicamento ha recibido ya las solicitudes de dos de las farmacéuticas que han anunciado una alta efectividad de sus ensayos. Las dos por encima del 90%. Son Pfizer y Moderna. En el caso de la primera, en Europa, darán luz verde a la vacuna a finales de este mes, si es que cumple todos los requisitos. Y en el caso de Moderna, estiman que como muy tarde, será a mediados de enero. En Herrera en COPE, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, vamos, José García Rojas, ha insistido en la necesidad de que esa vacunación sea masiva.
¿Alguien en su sano juicio puede pensar que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de las vacunas iban a ser autorizados por los organismos reguladores? Y si no nos vacunamos, ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como estamos? ¿Soportando dolor, sufrimiento, muerte, ingresos en UCI? Esa es la alternativa, no vacunarnos.
El Consejo de Transparencia ha dado un plazo de 10 días al Ministerio de Sanidad para que dé a conocer los nombres de los miembros del comité de expertos. En COPE nos preguntamos qué es el Consejo de Transparencia y hasta qué punto hay que acatar sus órdenes. Juan Andrés Ruber.
Hablamos de un ente público independiente. Desde 2014 cualquier ciudadano puede solicitar información a la Administración a través del Consejo de Transparencia. Si los organismos públicos no la facilitan, ahí es donde entra en juego este Consejo. Si ha revisado la petición de un ciudadano y la admite a trámite, le exige a la Administración que publique dicha información. A partir de aquí pueden pasar dos cosas: que el Gobierno la facilite, ahí terminaría el proceso, y segundo, que se niegue. En ese caso el Consejo no tiene competencias para sancionar o multar al Gobierno. Eso sí, puede recurrir a los juzgados, a lo contencioso administrativo, y ahí asumirá como suya la petición y la defenderá ante los tribunales.
Y tenemos novedades sobre la situación de los inmigrantes llegados a Canarias. Hasta ahora, desde el Ministerio del Interior, se habían negado a trasladarlos a la península, como reclamaban desde Podemos. Ahora, por primera vez, autorizan un traslado, en este caso, a Cataluña. COPE Barcelona, Carlos Losada.
El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado con el gobierno de Pedro Sánchez el traslado de 50 personas inmigrantes llegadas en las últimas semanas a las Islas Canarias, a la ciudad de Barcelona. Lo acaba de confirmar el consistorio en un comunicado. El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que ha puesto a disposición del Estado un equipamiento municipal para la primera acogida de personas en situación de especial vulnerabilidad. El Estado, dice el comunicado, asumirá los gastos asociados al alojamiento de estas personas para cubrir las necesidades básicas inmediatas y detectar sus necesidades a corto plazo, según concluye el mismo comunicado del consistorio barcelonés.
Leo Messi no se entrena antes del partido de Champions. Corrochano.
El Barcelona, que ya está clasificado para octavos de final, juega mañana en Hungría contra el Ferencváros. Esta mañana en el entrenamiento ha habido ausencias destacadas y las confirmamos con la lista que acaba de salir. Víctor Navarro.
Una lista de 20 jugadores. Vuelve a descansar Leo Messi en Champions, como decíais. También lo hacen Ter Stegen y Coutinho, que no viajarán hoy a las 3 y media de la tarde hacia Hungría. En la convocatoria sí está Clement Lenglet y sigue el central del filial, Óscar Mingueza. Ronald Koeman comparece ya en rueda de prensa.
Hoy es la quinta jornada de la Liga de Campeones. Turno para el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Madrid en Kiev contra el Shakhtar a las 7:05. La victoria le clasifica para octavos. Y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid recibe al Bayern de Múnich, que ya saben viaja o ha viajado a Madrid sin Neuer y Lewandowski. Una victoria del Atlético y una derrota del Lokomotiv, que juega contra el Salzburgo, clasifica a los madrileños. El Atlético está pendiente de si Luis Suárez da negativo en la última prueba PCR. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis el camino personal de un pastor anglicano a partir de una vigilia presidida por Benedicto XVI en Londres, que
iba a cambiar su vida.
Pues fue hace 10 años. Tenía lugar en Hyde Park, en el corazón de Londres. Era una vigilia que presidía el Papa Benedicto XVI en vísperas de la beatificación del cardenal John Henry Newman. Y entre los miles de participantes estaba ese pastor anglicano, James Bradley, con un grupo de 25 de sus feligreses. En aquel momento, él no sabía que aquel día iba a cambiar su vida. Recuerda con nitidez las palabras del Papa y su imagen arrodillado ante el Santísimo Sacramento, rodeado de miles de personas en silenciosa adoración, fue para él un signo vivo de todo lo que la Iglesia Católica es realmente. Aquella noche experimentó esa luz amable de la verdad que Newman había encontrado y seguido, y esa misma luz le condujo al hogar de la Iglesia Católica, donde ahora sirve como sacerdote. Lo vamos a contar todo en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. Estás en compañía del migdia de Lleida. Son la 1:05 d'avui dimarts, començant el mes 1 de desembre del 2020. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. És una, ja saps, és una altra pandèmia, realment, que en els seus inicis doncs, es va veure tot molt negre, però que a poc s'ha anat controlant. Així tot, ha deixat 25 milions de persones mortes relacionades directament amb el virus de la sida, un altre virus. Mira, no és per posar-te mal cos, la veritat, perquè és que ja portem massa dies, setmanes, mesos, parlant ja de virus, de pandèmies i d'històries. Però és que estem dins d'una altra pandèmia i ni s'ha acabat, ni de moment, de veritat, que no, si us envien això de les fake news o missatges aquests de WhatsApp, escolta, que ja està això, ja està, que tot és una invenció, que res, que ni mascareta, que ni... que ajuntem-nos tants com puguem, ull amb aquestes històries que segueix morint gent. A Lleida ens estem acostant a les 500 víctimes mortals a causa de la Covid-19, que no són bromes, i més de 22.000 persones afectades, que avui llegia un altre informe que pràcticament confirma que hi ha molts casos. Ja ho sé, que això de parlar de molts i pocs és difícil de quantificar, però hi ha molts casos en els que hi ha complicacions als pulmons de la gent que ha patit la Covid-19 al cap de 3 o 4 mesos. 3 o 4 mesos, que llavors es comencen a presentar. Per tant, el que diem des del mes de març. Sí, el 90 i no sé quant per cent són asimptomàtics, millor no l'agafis, la malaltia, de veritat. Millor no l'agafis. I com ho farem? Doncs distància física, mascareta, sentit comú, higiene, etcètera, etcètera. I així tot estàs exposat. En fi, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyes per conèixer aquesta previsió meteorològica. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que els cels quedin ennuvolats o coberts al Pirineu amb precipitacions que seran en forma de neu amb la cota que baixarà fins als 1.000 metres. A la resta comptarem amb intervals de núvols mitjans i alts. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes en general amb unes màximes previstes de 10 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 9 a la Seu d'Urgell a Tàrrega i de 6 a Viella. I si parlem del vent, seguirà bufant fluix i de component oest. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem boires matinals, sobretot a les comarques del sud, i cels ennuvolats al Pirineu, on no es descarten precipitacions febles i neu. La cota de neu estarà sobre els 400 i els 800 metres. Per últim, les temperatures diurnes demà seguiran baixant al Pirineu, amb unes màximes en general de 12 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 9 a Tàrrega, de 6 a la Seu d'Urgell i de 0 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ràpidament, una darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Després fem una repassada aquesta darrera hora, com ja has escoltat, però t'ho recordo. Hi ha dos farmacèutiques que han demanat ja l'estudi final per poder-se distribuir a la zona de la Unió Europea. Són la vacuna de Pfizer i Moderna, que ja les situen el 29 de desembre i 12 de gener respectivament. L'Agència Europea del Medicament ja està estudiant aquestes sol·licituds d'aquestes dues empreses que representen dues de les vacunes per lluitar contra aquesta pandèmia. Avui és 1 de desembre, parlàvem de la pandèmia de la sida, que tampoc ha acabat, però que està bastant controlada i acotada, 25 milions de morts. Ara estem vivint aquesta altra. 9 mesos portem. Bueno, de fet, portem un any, segurament. Hi ha indicis que ens parlen del desembre passat, en el que ja hi havia algun cas documentat que no va transcendir, però ens és igual, més amunt, més avall. El problema és el dia a dia, i el problema és que els indicadors s'han tornat dolents a la demarcació de Lleida. De fet, després de la darrera actualització de les dades epidemiològiques de salut a la demarcació de Lleida, veiem que la tendència a la baixa s'ha aturat. Ja ho vam notar el cap de setmana, havia quedat pla. Ahir vam veure que havia pujat lleugerament i avui, doncs, les dades ens diuen que torna a pujar. Puja tot Catalunya, però a Lleida per sobre de la mitja. A hores d'ara, el risc de rebrot a la plana de Lleida és de 302 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia ull ha pujat al 0,97, fregant l'1. I aquesta sí que és una mala notícia. Al Pirineu i Aran, el risc de rebrot està als 376 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 0,96, també fregant l'1. També és una dada dolenta. I a nivell de tot Catalunya hem tornat a pujar dels 200 punts del risc de rebrot, estem a 201 punts, i la velocitat de reproducció de la malaltia a nivell de tot Catalunya està al 0,84. Ha pujat també des del 0,78 al 0,84, aquestes 6 centèsimes. Per tant, les xifres segueixen sent dolentes, ja ho eren, i la tendència, que era bona, ara la tendència sembla que s'està aturant, el que eren bones dades, i que està empitjorant. En fi, veurem els propers dies, que seran clau. Encara hi ha sectors que estan demanant que la segona fase de la desescalada s'acceleri una mica més. Reitero que sembla que no haguem après res de Sant Joan. Sant Joan cau llunyíssim i ningú ens en recordem, però fixeu-vos que allí vam haver... Bueno, allí és veritat que ens van mantenir en fase 2 una setmana més perquè les dades eren dolentes, tothom vam ficar el crit al cel de que a tot arreu ja estaven i aquí no. Al cap d'una setmana van recomanar 2 setmanes en fase 2, al final en lloc de 2 va ser 1, i ja sabem tots com va anar l'estiu a Lleida, per molts factors segurament, però un d'ells, les ganes de desescalada i que ja està tot superat i que ja està tot bé. Bueno, això ja ho hem patit ara, setembre i octubre, el novembre ja sabem com ha anat, les xifres són dolentíssimes, el que passa és que la percepció de la malaltia ha millorat molt. La percepció és el que percebem les persones. O sigui, la percepció és que, bueno, tranquils, no passa res ara. Però és que les dades són molt dolentes, però molt més que el març i abril, però molt més. Però, en canvi, la percepció és més bona. Per què? Llavors, tot era novetat, ens vam assustar molt, aquesta també és una realitat, i ara potser ens hem desassustat massa. O sigui, ni tan dolent llavors, ni tan bo ara. O sigui, sempre hem de buscar aquest terme mig. De totes maneres, recorda, la distància física, la mascareta i la higiene, sobretot, sobretot això. En fi, fem una pausa, va, que ens espera el Felip Urbano amb l'espai de gastronomia. Avui coneixerem a un sommelier que, a més, ha guanyat diversos certàmens, coneixerem la seva vida, i també que es dedica al món d'ensenyar, vaja, i és formador de sommeliers.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa, reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973 12 80 10, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a dos quarts de dues. Els dimarts ja saps que tenim el nostre espai de gastronomia i ho fem, com sempre, amb el sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard. Bon dia, què tal?
Bueno, escolta, estàs treballant, no?
Bueno, portem una escoleta ja, sí, sí.
A mig gas, però treballant. Quan dic a mig gas vull dir perquè, clar, com que les nits de moment estan una mica limitades, suposo que el restaurant, el que és dinars, sí, sopars, de moment està més complicat.
Bueno, ara el que fem és servei de migdia, només.
Clar. Bueno, escolta, heu notat alegria el cap de setmana o no?
Sí, 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 sí.
Bueno.
Sí, sí, el que és. Dissabte, diumenge, pues, ja, la gent pot sortir. I, bueno, pues sí que és una miqueta més d'alegria. Entre setmana està més paradet, però, bueno, jo crec que si continuem amb aquesta línia, que això portem ja 8 mesos i és el mateix, pues, segurament al final, sí, sí, al final arrencarem, clar.
Bueno, és veritat, jo ho sento, ho dic, potser la gent no sabeu, i sempre dic, és el dia de la marmota, és una pel·lícula del Bill Murray, que es quede revivint el mateix dia una i una altra vegada.
Totalment.
Doncs salvant les distàncies, i que ningú som el Bill Murray, però és el dia de la marmota, de veritat. Hi ha coses que fa 9 mesos que les diem. Bueno, tranquils, que això millorarà. Que això... I sí que és veritat que la cosa millora, empitjora, no és lineal, però bueno, és així. Escolta una cosa, Felip, avui el nostre convidat és una persona que tu també coneixes, eh?
Bueno, avui ens farem amb una ciutat, amb una terra que li tinc molta estima. Jo sempre dic que tinc el cor partit amb dos deos, no?, que és a Malella i amb Pla de Bages, no?
Uh-huh.
I avui ens farem a que, bueno, encara no ho crec, ara li preguntarem, perquè a Manresa li diuen Manrússia, del fet que fa també.
Ah.
Sí, ara ja ens ho explicarà el Josep, ara.
Molt bé.
La veritat és que, bueno, pues, crec que és, per no dir el millor dels millors, o el millor ambaixador que tenim al Pla de Valles, està claríssim.
Bueno. Josep Pellegrí, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé, aquí, passant aquests dies de la marmota que comentàveu,
sí,
ara, com es pot. Però bé, no ens podem queixar.
La coneixes, la pel·lícula?
Sí, l'he vist diverses vegades, a més, és bastant recurrent, eh, el que comentàveu amb el Felip.
Home, la veritat...
És ben bé això, eh, a la que sembla que aixequem una mica el cap,
sí,
patapam,
sí.
És que... cop, sobretot des del sector hostaleria, eh.
Els que esteu, sí, això anava a dir, els que esteu relacionats amb el món de l'hostaleria, déu-n'hi-do, eh.
És
una ratxa negra, eh.
És per agafar-t'ho amb paciència, molta paciència, un punt de resignació i anar resistint, perquè déu-n'hi-do.
Bueno, ara acabarem de conèixer el Josep Pellegrí, però així, us ho dic així, tal com ve, eh? És el millor sommelier de Catalunya el 2014, el 2015, millor sommelier d'Espanya el 2016, autor del llibre Els vins del Pla de Bages, Josep, així, eh? Tal qual.
Sí, senyor. Sí, així, d'entrada així. Sí.
Josep, com entres tu al món de la sommelleria? És a dir, de petit, això et venia... Ho vas viure a casa o ho vas conèixer per factors externs i et va interessar? Com acabes amb aquest món?
Mira, jo sempre ho explico que una mica de casualitat i de rebot.
Veus?
És a dir, jo a casa, bé, els meus avis per part de pare sí que tenien un bar...
Uh-huh.
Però jo aquest bar no l'havia ni trepitjat. O sigui, el meu pare hi havia treballat de jove, però jo molt abans de néixer els meus avis ja se'l van traspassar, i a partir d'aquí l'únic que n'he sentit jo del bar són historietes.
Uh-huh.
I la feina dura que el meu pare hi feia, doncs, en caps de setmana, quan plegava de col·le, etc. Per tant, si una cosa jo tinc és el meu pare fotent coses a qui jo em dediqui el tema de l'hostaleria. Directament, des de ben petit. El tema és que a mi m'agradava molt cuinar. Jo he tingut, encara tinc per sort, dos iaies, dos àvies, que cuinaven molt bé.
Uh-huh.
I que, bueno, doncs els caps de setmana, quan les anava a veure, bueno, una vivia amb nosaltres, per tant, amb una hi convivia el dia a dia, i les ajudava a cuinar. I de ben petit me'n recordo la cuina, doncs, trastejant amb catxarros, amb cassoles, amb paelles... I d'aquí ve una mica, jo penso, la vocació aquesta meva. Això sumat a que quan acabo a l'EGB, d'aleshores, aquests que tenim,
sí,
una certa edat de,
sí,
fer EGB,
sí,
no?
Sí, aquí els tres han fet EGB, em sembla, eh?
Correcte, em sembla que sí. Doncs clar, en aquell moment jo havia de decidir si fer el BUP, no, l'actual batxillerat, sí, o no. Jo que estudiar, no és que se'm doni malament, però no m'ha agradat mai gaire, diguéssim, vaig dir que volia ser cuiner. Jo vaig començar volent ser cuiner.
Ah, mira.
Això és un punt important. I a partir d'aquí vaig buscar escola d'hoteleria. Clar, actualment n'hi ha moltes, n'hi ha més de 20 i pico a tot el territori català, però en aquella època, estem parlant de mitjans dels 90, tampoc n'hi havia tantes.
Clar.
I clar, jo sóc de Sabadell i vaig anar a espetegar a la Joviat aquí a Manresa.
Uh-huh.
I a partir d'aquí comença una mica. Sí que jo, els primers anys, que abans l'FP eren 5 anys, els primers 3 anys vaig fer cuina i també vaig fer serveis, i no sé què se'm va despertar a dintre, doncs, d'aquesta vocació de servir a la gent.
Molt bé.
I vaig acabar canviant de cuina a servei, a estudiar per ser cambrer.
Molt bé.
I una mica, ja arribo, ja arribo en el moment en què em tiro el món del vi, però és que s'ha de fer tot aquest preàmbul, perquè si no...
No, no.
Clar, doncs, a la que decideixo, doncs, que vull ser cambrer i que la meva professió i la meva vida la faré girar entorn al servei de menjador, doncs un dels punts importants, un dels blocs de pes és el tema dels vins. Per això dic que m'hi tiro una mica per casualitat, perquè de voler ser cuiner, acabar dedicant-me al món del vi, doncs, bueno, hi ha tot aquest procés pel mig, no? Una mica ha sigut així.
Josep, tu, a hores d'ara, ets sommelier i formador, també?
Sí, allò que dèiem, coses de la vida que jo no m'hagués pas pensat mai acabar donant classes, no? Doncs ara estic, des de ja fa uns quants anys, estic formant a les noves generacions, tant de cambrers que surten de l'escola d'hostaleria d'aquí de Manresa, com també des de fa ja 5 promocions del diploma de sommelier. Des de fa 5 promocions hem engegat el curs específic d'especialització en sommelier, aquí la Joviat també, i doncs, bueno, jo sóc una mica, a part de donar-hi classes, sóc una mica la persona que el coordina, no? A nivell de temari, a nivell de professorat, etc.
Estàs a la mateixa escola on vas estudiar?
Sí. Això, mira, és una de les coses que em fa sentir, bueno, més orgullós i més satisfet, no? Que jo vaig entrar un dia l'any 94 per la porta i avui en dia encara hi sóc, a l'altra banda, diguéssim, donant jo classe, i, hosti, això em fa sentir molt orgullós perquè això, hosti, jo aquí, clar, hi he viscut hi vaig entrar amb 14 anyets l'any 94, i aquí jo sempre ho explico, que aquí a l'escola, a part de rebre una formació tècnica d'un ofici i d'unes tècniques de servei, etc., jo aquí m'hi he fet gran, jo aquí m'hi he fet home. Jo aquí vaig conèixer la meva parella, la que és actualment la meva dona. Vull dir que tot lo important a la meva vida m'ha passat i ho dec en gran part aquí a la Joviat, no?
Déu-n'hi-do.
I per tant, ara poder formar part de l'equip de professors de l'escola a mi em fa sentir especialment orgullós, no?
Ara escoltant-te, Josep, pensava l'important que és la figura del cambrer, que de vegades la tenim denostada, és a dir, tu què ets? Va, això és cambrer. No, aviam, és molt important la figura del cambrer. De vegades no li prestem l'atenció que mereix, eh?
Sí, molt important. Ja, jo sempre ho explico també, i coincidireu, que quan jo vaig començar a estudiar això als anys 90, en aquella època, clar, no hi havia Masterchefs, no hi havia aquests programes, que han col·locat la figura del cuiner, l'han posat,
sí,
representa un punt mediàtic important,
sí,
no?
Sí.
Clar, llavors, quan anaves a estudiar, et deien, ostres, per ser cuiner s'ha d'estudiar? Vale, aquest punt ja l'hem superat. És a dir, aquest punt hi ha figures com, evidentment, doncs, Ferran Adrià, Joan Roques, també, doncs, el tema de sortir i fer realities a la tele, etc. Tot això ja ha situat una mica la professió del cuiner, l'ha com posat en un punt
sí, correcte.
Vale. Falta la segona part, sí, és que ara actualment encara et pregunten si per ser cambrer s'ha d'estudiar. Tots coneixem gent que són doctors, professors, arquitectes, advocats, que en algun moment de la seva vida, per treure quatre peles, han fet de cambrer.
Sí,
sí o no?
Sí, senyor.
Vale, doncs aquí tenim un dels principals problemes de la nostra professió, que ser cambrer no és una feina, és una vocació. És a dir, estar servint a la gent és més... Vull dir, t'ha d'agradar moltíssim, ho has de sentir. I no tothom serveix. O sigui, fer de cambrer no és servir plats. fer de cambrers fins i tot et dona la possibilitat, és una responsabilitat també, perquè és una de les poques feines amb les quals tu pots fer que les persones que venen a casa teva, el teu negoci, acabin sent fins i tot un punt més felices
de
quan han entrat.
Sí, senyor. A més...
És a dir, bueno, això és una mica... Hi ha gent que potser no ho entendrà, però quan ho vius i quan ho sents, realment és com te n'adones, no? És a dir, aquell punt de tenir el client, d'intentar satisfer les seves expectatives, de tractar-lo bé... Jo sempre ho comparo més amb fer... No amb servir a la gent, sinó amb fer d'anfitrió de la gent.
Sí, senyor. Sí, senyor.
A casa teva, i tu amb aquella gent li has d'oferir el millor que tens, tant a nivell de producte com a nivell de tracte, evidentment, de manera que se sentin còmodes, se sentin com a casa, i al final és el que... o és un dels factors que fa que la gent repeteixi, eh?
És que al final...
del cambrer és tan important que al final, actualment, amb els coneixements que hi ha, amb les neveres, amb tot, anar a un restaurant i que et serveixin menjar en mal estat és molt difícil.
Clar.
Per no dir impossible. Ara, quants llocs hem anat i el tracte rebut no és l'adequat?
Correcte. És que ara...
Al final et fa decidir per tornar o no tornar a un establiment.
És que ara, escoltant-te, Josep, he recordat que molts chefs al final m'han acabat dient, escolta, és que anar a un restaurant a dinar o a sopar, al final no és anar a menjar, és una experiència, és tot el paquet.
Correcte.
No és només el menjar del plat, és tot.
Sí.
La decoració, com et serveixen, com et tracten, com et parlen, tot, absolutament tot.
I això és el que estem intentant ensenyar a les futures generacions. És a dir, evidentment que portar un plat ho pot fer qualsevol. Els meus fills poden servir plats, si vull, i tenen 9 i 11 anys, m'explico?
Sí.
És el saber llegir la taula.
Clar, clar.
Saber quan pots entrar a explicar una cosa, quan convé que t'esperis, amb quin to ho has d'explicar, quin vocabulari pots fer servir, què necessita aquell client o aquella clienta. És a dir, és fer aquesta lectura, més potser una part més psicològica, també, si vols, més que no pas tècnica, eh?
Sí, sí, sí.
Però
sí, sí.
És fonamental per un negoci, jo penso, sí. La figura del cambrer.
A més, Felip, quan en un restaurant entra un bon cambrer, o es coneix un bon cambrer, van buscats, realment?
Home, això és jo crec que és primordial, eh? Va de la mà, amb l'altre.
Sí, sí, però vull dir que és una figura que realment tampoc n'hi ha tants, allò de bons, que dius, i al final la gent els coneix
però,
i van buscats.
Jo crec que no és que siguin bons, el que no n'hi ha són professionals. Aquest és el problema.
Bueno, clar,
perquè cambrer és el que diu el Josep, tothom pot ser cambrer. O, hi ha molta gent que diu que sumiller. O coctelero, no? Feia anys que deien, soc coctelero, no.
Hostelero.
A lo mejor té emocions i moltes, però després és professional.
Uh-huh.
Aquesta és la diferència. No n'hi ha professionals que estimin el que fan. Que quan entres, és que hi ha clients que surten i dius, uau, no? Del servei que han rebut. Evidentment, després això va llegar, també que la cura té que estar bé, el posolí té que estar bé, però si el tracte, és el que diu el Josep, si el tracte no és bo, aquesta persona el curarà segurament.
No, evidentment.
Segur.
Evidentment. Estem parlant amb el Josep Pelegrí, estem parlant ara doncs, de servir, del cambrer, de la figura també del sommelier. No ens ho diu qualsevol, ho he dit al principi i deixem que ho recordi ara. Josep, ets millor sommelier de Catalunya del 2014 al 2015 i millor sommelier d'Espanya el 2016. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, bueno, això sí, però és que... Mira, un dia em vaig plantejar el dels concursos més com a... també com a eina d'autoformació,
Sí.
Per mantenir-me al dia, diguéssim, de tot. I llavors em vaig presentar el primer any, el 2012, i no vaig rascar absolutament res. Fatal, perquè tampoc em havia preparat. I llavors hi ha un tema, que és que som competitius, diguéssim, i
entre
mi vaig dir, no em puc quedar amb aquest mal sabor de boca, diguéssim, I llavors em vaig preparar, i l'any següent, ja el 2013, mira, que ahir precisament ho recordava, perquè ahir vaig estar aquí a Lleida.
Ah,
sí, això t'ho volia dir, Josep, perdona.
Digue'm.
Això t'ho volia dir, eh? Li cago un dena, has estat a Lleida, no has trucat, eh?
Ja.
És que està complicat.
És una cosa molt ràpida, però que sàpigues
que la persona que rebre aquestes trucades de l'ADO, ja aquest dematí ja l'he trucat, eh?
Sí?
Home,
doncs ja t'heu venit que tornaré a baixar un altre dia aviat.
Veus?
Bueno, pots trucar-me.
Vull dir que no pateixis, que després ja et quita el dia i quedem. Tu i jo ja ens veiem. Que fa molt temps que no ens veiem, tota la història aquesta...
Sí. És que clar, ara s'allarga tot molt, eh?
No, Doncs ahir em va entrar un punt, no ho soc gaire, de nostàlgic, però ahir em va entrar un punt de nostàlgia perquè l'acte aquest que el vam fer, un tasc que es feia online,
a
i va fer una mica de, es feia a la Llotja, d'aquí de Lleida.
A la Llotja, sí, sí.
I la Llotja és, el 2013, a la Llotja vaig quedar segon de Catalunya. Que em va passar per davant un conegut vostre segur, un tal Toni Lara.
Sí, home.
I tant.
Estava a l'Estel de la Mercè, etcètera.
Sí.
Doncs mira, ahir vaig aterrissar aquí un altre cop i vaig dir, hòstia, i inclús vaig fer fotos, vaig fer fotos de l'escenari on...
No, però sí, jo t'he vist aquesta matiga, eh?
La sala on fèiem el tast ahir era la sala que en aquell concurs vam fer servir de vestuari, d'office i tal, vull dir que, bueno, mira, són coses que, ja et dic, el 2013 vaig fer segon de Catalunya i llavors vam anar cap al Campionat d'Espanya perquè els tres primers de cada comunitat llavors van representant la comunitat al Campionat d'Espanya i allà també, pues, per sorpresa meva, també el primer vaig fer segon també a Espanya el 2013.
Molt bé.
I clar, és això, segon i segon no pot ser, i a partir d'aquí vas tirant endavant.
Molt bé.
No? I dius, m'he de tornar a presentar.
És que, Carles, després del 16 ja li van dir, doncs, para.
Eh?
El 16 ja li van dir, para.
Ah, ja el...
Sí, sí,
ja li van dir, tele, no vingues més. Ja.
Sí, jo sempre dic que, ja dic, l'any següent, el 14, ja vaig guanyar aquí a Catalunya, però a Espanya vaig tornar a fer segon. I llavors, clar, per tornar a Espanya... havia de tornar a presentar-me a Catalunya. Llavors, el 15 vaig tornar a guanyar aquí a Catalunya i a Espanya vaig tornar a fer segon. Una altra vegada.
Déu-n'hi-do.
I llavors, al final, el 16, jo crec que és el que diu el Felip. Al final em van dir, venga, por pesado, a este ya se lo damos, porque si no...
Home, bueno, ho diem així, però aviam, regalar no regala ningú res, eh? Això no, ho tinguem claríssim. Escolta, no. abans de que ens quedem sense temps, sí. Josep, sé que també has escrit un llibre, Els vins del Pla de Bages. Quin llibre és? És un llibre més tècnic o és més descriptiu?
Mira, és un llibre sobretot descriptiu. És a dir, jo que sóc nascut a Sabadell, però que ja, com t'he explicat, als 14 anys ja em vaig empaltar aquí al Bages, ja no n'he marxat, m'ho sento molt meu, i em sento molt a casa meva. Llavors, a mi em venia molt de gust fer un llibre explicant què és el Bages a nivell vitivinícola. Llavors, hi ha una primera part on explico en aquest llibre tot el recorregut històric, patrimonial del Bages, perquè la gent sàpiga que aquí no es fa vi des de fa 4 dies, sinó que hi ha un munt de segles de tradició al darrere. Llavors faig una mica una segona part on faig la descripció de tots els cellers que tenim aquí al Pla de Bages, que més senzill, perquè en tenim 15 només, vull dir, no és com aquí a Lleida, que són 36 i hagués costat una mica més, però això és com un punt de vista, com una conversa amb els cellers. És a dir, ells expliquen d'on venen, com és que estan al món del vi, quantes generacions fa que s'hi dediquen, etcètera. I llavors la part final, de la qual escullo 3 vins de cada celler, i explico una miqueta aquests vins.
Molt bé.
Tot això amb unes fotografies molt ben fetes amb el Marc Trilla, que és el fotògraf del llibre, que també va fer una guia d'aquí, on va fer els vins dels costers del Segre, que el va fer, em sembla, conjuntament amb el Toni Lara, precisament, i em sembla que hi havia el Xavi Ayala, bueno, ara no ho recordo exactament, però ell va ser el fotògraf, que és espectacular. Vull dir, el nivell d'imatges és brutal, és un treball preciós.
Doncs busqueu-lo, els vins del Pla de Bages. Avui hem parlat amb el Josep Pelegrí, com ja ens ha explicat ell, hores d'ara és sommelier i formador a Joviat, però ja ens ha explicat tota aquesta trajectòria, que és força interessant, eh? Vaja, i ja et dic jo, i el que li quede, i el que li quede segur. Josep Pelegrí, escolta, com sempre diem, quan ja tinguem una mica més de llibertat de moviment, estarem encantats de conèixer-te en persona i de compartir, jo què sé, alguna història. Alguna història sí. ja ens inventarem, segur que
una
sí.
Una història i sobretot alguna copeta de vi que...
Això també. Josep Pelegrí, escolta, que ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.
Josep, si tornes a baixar, truca'm, que si no, sí. Malament,
T'ho prometo, t'ho prometo.
Molt bé,
truquem i
gràcies. Felip, meu, cuida't molt.
Gràcies, Josep.
Cuida't molt.
Li has fet dir en directe, Felip.
Home, i tant. Bueno, i a la persona que he trucat aquest dematí, que és la Núria Balaguer, de la Déu Costa del Segre, li he dit, ostres, que bé,
Feu coses de la DEO i no aviseu. Sí, senyor, ho sento, tio.
Ai.
Això s'ha de dir, en antena, mira.
El Felip, cuideu-lo, sisplau. Vaja, millor ambaixador, jo crec que en trobarem pocs, com el Felip Urbano. Cuideu-lo, el Felip, va, que no costa res. Felip Urbano, escolta, s'humilla també. Eh? Mira, hòstia, no t'he fet la pregunta que vaig estrenar fa dos setmanes, de s'humiller a s'humiller. Escolta, què li preguntaries? M'he de recordar de fer-ho, això? M'he de recordar.
Bueno, mira, s'allà bé. Avui t'ha la pròxima, va.
Avui t'ha salvat. Felip Urbano, una abraçada, cuida't.
Ricard, gràcies, cuida't.
Sabeu que fem una aturada ràpida i de seguida tenim aquí la tertúlia dels polítics.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verdí o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amb 23 minuts que ens plantarem a les 2 de la tarda, comencem la nostra tertúlia dels polítics aquí a COPE Lleida d'aquest dimarts 1 de desembre del 2020, ja saps, dia mundial de la lluita contra la sida, aquesta altra pandèmia que, vaja, les xifres són crues i dures, eh? 25 milions de víctimes arreu de tot el món de malalties relacionades amb aquest virus i que aquest dia mundial se celebra des de l'1 de desembre de l'any 1988, ja fa dies. Jo recordo de petit, quan es va començar a parlar d'aquesta història, que com ara també, al principi, doncs t'assustes perquè realment estava descontrolat, estava fora de control, i ja veieu que a poc a poc s'ha anat controlant, no està erradicat. Doncs el coronavirus, la Covid-19, tranquils, que també passarà el mateix, tot i que les xifres, mira, avui no són massa bones i també que volem anar potser més ràpid del que toca. En fi, tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. Estem nosaltres de representant a Ciutadans, la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Salut a tothom.
Per part del Partit Popular estem nosaltres la Marisa Xandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes.
Avui per part del PSC repeteix la Begoña Iglesias. Begoña, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I per part d'Esquerra Republicana està amb nosaltres l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, què tal?
L'Helena Ferre del Comú de Lleida, que ha excusat la seva participació avui perquè està encara en una reunió, si acaba d'hora es connectarà i si no, doncs no. Bueno, mira, és la gràcia d'això de les vídeo... de la videoràdio, de les videoconferències, dieu-li com vulgueu, de la videotertúlia. Bueno, com esteu? Per cert, tenim notícies que han passat des del darrer dimarts i que pràcticament ja les hem oblidat, però que van sacsejar el món. Va morir Maradona el passat dia 25 i sembla que ja ha passat una eternitat. No sé si sou futboleres o futbolers aquí a la tertúlia.
Bueno, jo... Jo, si voleu, començo jo. Clar, jo futboler, sí, no? Des de 15 anys com a àrbitre de futbol.
Sí, clar, és veritat.
He viscut el futbol des d'una altra perspectiva, des de la perspectiva molt més tranquil i de veure el futbol com ha de ser, no? Sense cap forofisme. I la veritat, bueno, doncs la mort d'un jugador que va transcendir a molts àmbits, no? Està clar que recordar-lo en la seva etapa de jugador, molt bon jugador i amb l'àmbit social... però està clar que no es pot obviar doncs, la seva etapa que no ha donat molt bona imatge a molts infants, no?
Clar. Ignasi, escolta, fer d'àrbitre d'un jugador com el Maradona, déu-n'hi-do, no?
Bueno, jo he tingut el privilegi de poder arbitrar gent com el Bojan, com el Giovanni Dos Santos. Lionel Messi també a l'etapa de juvenil li vaig fer d'assistent un cop i bueno, la veritat que he vist molts jugadors que ara mateix estan a primera divisió o a segona A des de les etapes del Barça, del Saragossa, de l'Espanyol que he tingut la gran sort que els he pogut arbitrar etapes infantils, de cadets i en juvenils i, bueno, i que ara estan triomfant al món.
Begoña, tu em deies que també t'agrada això del futbol.
Sí, tinc que dir que ara estic una mica desconnectada, però jo he sigut molt futbolera i penso com l'Ignasi, que com a esportista ha pogut ser un bon referent per les seves evidents aptituds, però està clar que després va anar a la deriva i bueno, jo crec que com a exemple no l'hem d'agafar ni nosaltres ni cap infant, claríssim.
Bueno, el nostre company del partidazo de COPE feia una reflexió en veu alta, jo crec que una reflexió que potser molts s'havien fet, diu que ell l'admirava molt, que era un gran jugador, però que si qualsevol pare o mare que estigués escoltant el programa aquella nit ningú, o sigui, admiraven el Maradona però ningú volia que els seus fills fossin com ell, és que alguna cosa fallava.
Exacte. Jo crec que si ho comparem amb, amb el Lionel Messi, no? Que al final ostres, jo crec que és un cap mundial i també és un crac fora del terreny de joc, no? Vull dir, dona exemple tant socialment com de la seva manera de ser i per tant, doncs, al final aquestes persones tan públiques i amb un fenomen mundial també tenen que tindre la seva imatge fora del terreny de joc perquè molts infants repeteixen el que ells fan doncs per les televisions.
Sí, està clar. Bueno, Marisa, Maria, no sé si algo sí. De futbol.
Bueno, jo la veritat, jo de futbolera no soc gens ni mica. Primer d'encetar-ho amb això i bueno, també feies la reflexió, no, Ricard, de que fa una setmana que ha mort el Diego Armando Maradona i déu-n'hi-do com passa el temps,
sí,
no?
Sí.
Com van de ràpides les coses, que és una mica la constatació, no, de que sempre anem mil per hora. Però sí que estic d'acord amb els companys de la tertúlia amb el fet de que, pues, bueno, sí, com a referent del futbol, de l'esport, i que va ser, evidentment, un absolut mite, no? Ara ja podem parlar de mite perquè ha mort. Però sí que, en aquest cas, voldria també fer la reflexió del que va aparèixer ahir a les xarxes socials, sobretot, d'aquests equips femenins. Me sembla que era l'Enterrías i la Banca, que havien decidit fer un minut de silenci, i una de les jugadores, precisament d'equips femenins, va decidir seure al terra i no fer aquest minut de silenci. Penso que és una... acabem de passar el dia 25 de novembre i per lo tant, o sigui, penso que és bueno, molt bona senyal de que no es faci aquesta apologia, no?, d'una persona que malauradament doncs, va tenir moltes denúncies i el seu comportament en la seva vida privada, jo no parlo de l'esport, parlo de la seva vida privada, doncs deixem molt que desitjar.
Deixeu-me que saludi el Joan Ramon Castro per part de Junts per Catalunya que s'incorpora ara a la tertúlia. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bé, perdoneu, però tinc problemes de connexió.
Cap problema. Per cert, m'ha donat records per tu, Sergi Tor.
Hombre, doncs quan el veguis li dones una abraçada molt gran.
No, és que a més ara amb el tema de la pandèmia el tenim per aquí més a sovint per aquí Lleida. Vull dir que ja m'ho va dir, home, jo el Joan Ramon Castro, si t'expliqués coses, em va dir...
Bé, vam ser companys de cabina durant un temps retransmetent els partits de...
15 anys, ja.
Del Lleida fa molt temps i vam recórrer mitja Espanya veient els partits de bàsquet i retransmetent-los per la Copa. Sí.
Déu-n'hi-do, quins temps. Era maco llavors, que fèiem l'esport local i tota aquesta història. Escolta, estàvem parlant del Maradona. La Marisa Chandri, no t'ubico jo si ets futbolera o no, Marisa.
A veure, jo he de ser futbolera sí o sí, per l'entorn familiar que tinc. Fills, pel meu home, que són molt futboleros, i bueno, hi ha altra part de la família que està molt relacionada amb el món del futbol, no? Perquè parlàveu de Maradona, no? Doncs evidentment coincideixo amb el que han dit els meus companys. Ell va ser un crac del futbol, és evident, i evidentment, esportivament parlant, jo penso que és de lo millor que ha tingut el futbol a nivell mundial, no? Ara bé, com a persona, doncs, tots sabem que tenia molt a desitjar i que en cap cas ha estat un referent per ningú.
Bueno, això crec que ha quedat força clar a tot el món, menys Argentina, que evidentment allí ja supera, sí. supera tot, no? Argentina també, si ho fan, ho fan tot al gran.
A lo grande.
Sí, la veritat és que les escenes del vellator i tota aquella història no han deixat gaire bona imatge, però bueno, també s'ha d'entendre que hi ha gent que es desmadre amb l'excusa de qualsevol història. Les coses, mira, és així. Escolteu, una cosa, us volia preguntar, perquè és veritat, jo tota aquesta setmana venia dient que les xifres de la pandèmia del coronavirus són dolentes, però la tendència era molt bona, molt bona. Justament ara fa 8 dies que vam començar la desescalada i justament fa 2 dies que hem vist que la tendència de les xifres s'està començant a planar i ja no diria tirar cap amunt, però no tirar cap avall tan ràpid. Tenim el pont de la Puríssima aquí al davant, tenim el Nadal a l'horitzó, que aquest any, jo reitero, encara cau llunyíssim. Estem a l'1 de desembre i en situacions normals diríem que va rapidíssim, però jo encara ho veig molt lluny. Itàlia ha dit que suspèn, entre cometes, el Nadal perquè no ho veuen gens clar i que seria una massacre. Quan dic suspèn vol dir que no es poden posar a casa de cadascú, però sí que mantindran tocs de queda i d'altres restriccions. Estem anant massa ràpid? Pregunto. No sé si tenim algun expert mèdic aquí, però vaja, ho fem com a ciutadans.
Bueno, jo penso que segons els metges segurament anem massa ràpid i segons els agents econòmics doncs anem massa lent o anem al ritme que no al ritme que a ells els agradaria. Tornem a estar amb el dilema de sempre, no? El gran equilibri que s'ha de buscar i és molt complicat, molt complicat. Jo crec que hauríem de ser molt prudents amb les festes de Nadal, perquè és que si no és el que dius tu, Ricard, és que no hi arribarem. M'estan donant uns cops al cotxe, perdoneu, estic dins del cotxe, estic aparcada, m'estan donant uns cops,
El cotxe del davant està pegant mentre aparca?
Estic aparcada i està aparcant i m'està donant cops.
Caram, bueno, això és el que es diu aparcar d'oïda, és que és una altra pràctica que hauríem d'erradicar, aparcar d'oïda, que per això...
Perdoneu, però
bueno, això és la gent que es fa puesto sempre.
Sí, bueno,
perdoneu, al KitKat, però és que m'he quedat ben sorpresa.
Si has de baixar a Begoña, tu baixa, digues que
no,
estàs en directe, però...
No, ja està, tranquil·lament, sense cap tipus de problema.
No, coses del directe, en fi. Vinga.
Sí, perdoneu. Bueno, és el que estava dient, no? Que crec que si no som molt prudents no arribarem amb les condicions que tots volem arribar al Nadal.
Marisa,
si perdó. Amb aquestes condicions, doncs al Nadal hem de ser responsables, ja estar amb la família i poco más, un poco más.
Marisa i Maria.
Sí, totalment d'acord amb la Begoña, no? Jo crec que la responsabilitat individual de cadascú doncs, s'ha de fer evident durant aquests dies, també durant el pont de la Puríssima i Nadal. Jo el que passa que hi ha una cosa que em xoca bastant, no? Que és el tema aquest de la mobilitat comarcal, no? Jo crec que això s'hauria d'aixecar, no? Perquè una vegada més penso que des del govern doncs, no es té en compte la situació que tenim a Lleida, no? Vull dir, aquí a Lleida tenim pobles molt petits on els serveis que pot haver en una capital de comarca no hi són i per tant això sí que durant els caps de setmana, que ara mateix doncs, no està permès doncs, que et puguis moure, doncs, per exemple, d'Anglesola fins a Mollerussa, doncs jo penso que això s'hauria d'aixecar, no? Perquè al final, no sé, si una... Un mateix doncs, pren les mesures, no? de mascareta, de mans, de distància i ventilació, que és el que hem de fer tots, doncs no entenc per què no es pot desplaçar fins a la capital de comarca durant el cap de setmana doncs, a fer, pues, que siguin a donar un tomb, no? Però que pugui sortir de la població. No? I en aquest sentit penso que hi ha un greuge cap a aquests petits municipis doncs, que no es poden desenvolupar com podem fer els que vivim a Lleida capital o altres capitals de comarca.
Mm-hmm. Maria.
Sí, bueno, diverses qüestions, no? Una mica la Begoña parlava del tema de l'equilibri. Jo aquest cap de setmana vaig estar llegint alguns articles de tècnics, viròlegs i metges i penso que el tema de l'equilibri finalment és una fal·làcia, vale? La pandèmia que tenim és gravíssima, no està controlat i és molt difícil de controlar el tema dels contagis o saber o detectar qui són els asimptomàtics supercontagiadors. Ara s'estan començant a fer aquests rastrejos, no, massius que ja se fan a Lleida, s'han fet a altres municipis d'aquí de la província, que a fi de comptes això tant de bo s'hagués fet abans, perquè és la manera també de trobar les persones que són asimptomàtiques però supercontagiadors, perquè hi ha persones d'aquest tipus. Llavors, serà molt difícil encarar les festes, però és que sempre és una mica arribem tard a les decisions. Jo ja entenc que és molt difícil prendre decisions per part dels governs polítics, bé sigui el govern central, bé sigui el govern autonòmic, sobre els que s'ha deixat el gran pes i la gran responsabilitat de ja us ho fareu, us ho com pugueu. Ara sortia el tema també del tema dels confinaments, per dir-ho d'alguna manera, no? De les poblacions, però sí que és veritat que, a veure, nosaltres que estem en un municipi, a la Paeria, jo entenc que fins i tot o sigui des de Paeria, no? Lo complicat que ha de ser, per exemple, parlem de les activitats de Nadal, avui que tenim aquí a l'Ignasi, no? Pots fer una mica de programació, però és que has d'estar a l'espera de lo que et diuen, en aquest cas el Procicat o el Departament de Salut de la Generalitat. Llavors, clar, és molt complicat i, a veure, tots tenim ganes, evidentment, de fer Nadal. Molt important, l'autoresponsabilitat, completament. S'haurà d'estar recordant cada dia i molt insistentment de que les persones siguem responsables, perquè, clar, després te trobes, no? Obren un cap de setmana les botigues i tothom, clar, tothom té ganes de sortir. És que no pots dir-li a una persona, a veure, no surtis de casa, però què fas de setmana entre setmana? De dilluns a divendres treballes, el cap de setmana te confinen al municipi i a sobre, evidentment, l'estat del toc de queda a les 10 de la nit, no? Llavors, és un equilibri molt difícil, però sí que realment penso que anem una mica tard. Si s'hagués previst unes altres mesures, jo crec que, a veure, no estem parlant de que sortim, no? ni molt menys, ni que la corba s'està plana no està baixant, perquè evidentment és una malaltia, en aquest cas és un virus que afecta moltíssim, però sí que és, a veure, s'han de prendre mesures. Ara tots els testos aquests massius que s'estan fent, a veure, tant de bo s'haguessin fet abans. És una mica el que jo penso, Ricard.
Ignasi i Ignasi Amor.
Sí, jo crec que tots els d'aquí vivim en constants contradiccions entre nosaltres mateixos, no? Està clar que la salut és importantíssima i tots lluitem perquè la salut sigui el més important, però també doncs, ens agrada, no?, que la gent pugui sortir, pugui comprar el comerç local, perquè la veritat que els fa falta doncs, que funcionin i que tirin endavant. Dit això, evitaria fer comparacions amb altres països, no?, perquè està clar que és inevitable, però jo les evitaria perquè no som ni Alemanya, que és un país molt industrialitzat, i tampoc som la Xina. I quan diem fem més mesures, no sé fins a quin nivell podríem aplicar les mesures que s'han fet a la Xina a nivell econòmic o a nivell social. Vull dir, les mesures que s'han portat al país del xinès són molt, 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 molt fortes. Per tant, no sé si aquí estem predisposats a accedir a aquestes dues mesures. Per tant, doncs evitaria fer aquestes comparatives. I l'altre, està clar, s'ha de fer un equilibri entre la salut i l'economia. Jo crec que el senyor Argimon l'altre dia ho va dir molt clar. Aquest país, si pogués donar ajudes a fer tancaments, doncs segurament no estaríem pensant en una reobertura doncs ara mateix, no? I la veritat que és això, vull dir, això és el trist d'aquest país, doncs Espanya, que no té la capacitat econòmica com per dir-li als negocis que tanquin i de donar-los el suficientment ajudes com perquè estiguin a casa i que puguin estar segurs que al final la seguretat és el que busca tothom, que el seu negoci doncs, no tindrà que tancar.
Clar. Joan Ramon.
Doncs jo tinc molta por. És la veritat. Veient imatges que hem vist tots per la premsa, doncs aquestes aglomeracions doncs, me fa por. Me fa por a arribar a les dates que estem arribant, en el qual tots volem, tots, jo també vull reunir-me amb els meus i passar una bona estona, i sobretot asseguts en una taula per compartir el que habitualment no fas, que per Nadal t'ajuntes tota la família, doncs això fa por. Me fa por perquè arribarem a Reis i tindrem una altra quart tancament aquí a Lleida, que ja anem pel, seria el quart, ara estem al tercer, seria la quarta, doncs li tinc molta por. La solució és gairebé molt complicada de dir, i menys ara en 5 minuts, però sí que és veritat que la part econòmica i la part de la salut és una dicotomia en la qual no crec que jo tingui la solució per això. Però sí que o com diuen vulgarment, com s'estava dient, o ens morim d'una cosa o ens morirem de l'altra, no? O ens morirem per la pandèmia o ens morirem de gana. És difícil solució. El punt mig, trobar-lo, també és bastant difícil, perquè tots volem arribar una miqueta més i si a la taula ens diuen que podem estar només 10 persones, però si som 11... doncs vinga, va, per un no passa res, però bueno, si som dos més, doncs tampoc passa res. Doncs és aquí on podem trobar la problemàtica i els contagis involuntaris o innecessaris que ens podríem evitar
és veritat,
si les mesures fossin més restrictives.
Aquesta apreciació del Joan Ramon, jo ja l'he escoltat, dic, bueno, són 10, perquè sí. Hi ha molta gent que truca a la ràdio i diu, escolta, i venen, truquen aquí per preguntar, escolta, què saps quan seran, són 10? Bueno, i si som 11? Dic, escolta, jo no et puc dir si la norma és 10, és 10. No, va, però per un mes no passa res. És veritat que això ho diem a molts llocs. Escolta, que ens queden 4 minuts de manera breu que si pugueu intervenir molts. Maria, que havia demanat la paraula.
Sí. Bueno, no, només era per apuntar que, bueno, efectivament, i gràcies a Déu, no estem en un país comunista com pot ser la Xina, de moment, ¿vale? I sí que volia fer l'apunt del tema de l'aplicació, no? De l'aplicació que en principi de la radar Covid, que el problema ha estat que no s'ha posat en marxa, o sigui, per part del nostre govern autonòmic, o sigui, no s'ha integrat al sistema i, per tant, no funciona. És com si tu poses, te poses a casa un telèfon, però ningú més del poble o del teu bloc de pisos té telèfon i, per tant, no pots trucar, o sigui, és com si anéssim a cegues. Aquesta aplicació hagués funcionat molt bé si s'hagués posat en marxa, perquè està demostrat que realment funciona. És el que deia al començament, no? És el que deia abans, Ricard. Arribem, no és que arribem tard perquè tenim culpa als governs, no, és que s'haguessin tingut de prendre una sèrie de mesures
per
controlar, o sigui, per saber abans, o sigui, seria una mica això. Ara ens trobem als Nadals i al gener, què passarà?
Jo l'aplicació per ser la tinc instal·lada des del primer dia i clar, sempre em dóna verd perquè clar, no et creues amb ningú que
no,
tingui
clar,
activat el numeret,
és
per desgràcia.
És que no hi ha aquest creuament, en canvi, és que això és molt fàcil de fer perquè és una eina molt potent contra la pandèmia.
3 minuts,
però és que no està.
I ens plantem a les dues, Begoña i Ignasi.
Sí, no, ràpidament, que una sorpresa abans, la Maria que ha dit que el tema de l'equilibri és una fal·làcia, jo crec que no, que al revés, ho estem dient aquí, que la qüestió és que estem fent aquests malabars, aquests equilibris per, el que ha dit també el Joan Ramon, o temors de la pandèmia o temors de gana, per tant, l'equilibri és el bàsic, és el que s'està intentant i jo crec que ara el prioritari és que comencin a arribar ja les ajudes de la Unió Europea a través de l'Estat, a través de la Generalitat i que es canalitzi el més ràpid possible i que siguin el més efectives possible per tal de compensar, ja que és cert que, com ha dit l'Ignasi, que Espanya no és un país que estigui dotada de grans recursos com pot ser Alemanya, per exemple, però sí que esperem que via ajudes s'intenti compensar tota aquesta manca de recursos i tancaments de negocis que està provocant la pandèmia.
Ignasi.
No, sí, jo seguint el fil del senyor Castro, no? Vull dir, demanar responsabilitat individual, però sobretot la col·lectiva, no? Quan una persona salta la llei doncs fent un sopar o fent un dinar en comptes de ser 6, ser un 7, o en comptes, mira, si vaig a la muntanya no passa res. Bueno, segurament aquella persona que en aquell moment doncs no li afecti amb ell, però la responsabilitat col·lectiva és això, no? Vull que tots complim i que n'afectem altres àmbits, perquè si no al final el que ens perjudica és a tothom.
Clar, la percepció, a mi la sensació que tinc és que la percepció de la gravetat de la malaltia ha baixat, la percepció, eh? És a dir, al març-abril estàvem assustats, jo crec que és la paraula, i ara, doncs, escolta, mira, sembla que no, que tirem en va, ja tenim vacunes i tota aquesta història, que ja veurem el tema de les vacunes, que també en parlarem força sovint. Escolteu, que arribem a les dues. Us anava a dir, però no tindrem temps, que ja esteu més tranquils, no? Ja s'ha aprovat els pressupostos a l'Ajuntament de Lleida, ens hem quedat tranquils. O no ens
sí,
hem quedat tranquils.
I tant.
Vale.
Sí, acte de responsabilitat, vull dir, doncs, agrair altres grups municipals que també es van sentar, doncs, a negociar i, doncs, a parlar, amb la seva abstenció com el grup socialista, i la veritat que ha funcionat, són uns pressupostos que la ciutat, doncs, es necessita, i recordar que som dels primers ajuntaments en aprovar els pressupostos.
Ja en parlarem, que ara arribem a les dues. Begoña, ho sento que m'has demanat paraula, però no ens dona temps. Però ja en parlarem dels pressupostos. Begoña Iglesias, encantat de veure-te una altra vegada aquí a la tertúlia.
Sí, gràcies
per estar amb nosaltres.
Tant,
Marisa Chandri, Ignasi Amor, Joan Ramon Castro i Maria Borrell, gràcies, que tingueu bona setmana.
Igualment, Ricard.
Adéu. Adéu a tothom.
Re, ens plantem a les dues i en parlarem també. Escolta, cuida't força, que al final cuida't força. Per molt que ens diguin, tu cuida't força i no l'agafis, la malaltia, que és el que ens diuen sempre. Tu, sobretot, no l'agafis. Demà puntuals, a les 12:20. Segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Que acabis de passar un bon dimarts. Salut, adeu.